l'essència, el significat, la temàtica. En el món musical, un àlbum conceptual és un treball on tots els temes que el formen segueixen una idea concreta, ja sigui amb el significat que transmeten les seves lletres o amb els propis instruments quan sonen. El Fil Conductor és un programa per recordar al detall aquest tipus de treballs, des dels anys 60 fins a l'actualitat, independentment d'estils. Benvinguts al Fil Conductor, un programa dirigit i presentat per en David Ràfols.
Hola a tothom, sigueu benvinguts a la sisena edició del Fil Conductor, el programa de Ràdio 90 dedicat a repassar àlbums conceptuals que considerem dignes d'esmena. Rebeu una salutació de qui us parla, en David Ràfols. Avui, i ja tocava, el dedicarem a un grup que precisament gairebé tots els seus èxits són àlbums conceptuals. I com que hem de començar per un d'ells, hem triat el treball Animals. Avui, al Fil Conductor, escoltarem a Pink Floyd. A Pink Floyd no el descobrirem ara, va ser format el 1965 a Londres i que, a base d'iniciar-se en l'experimentació i la música psicodèlica, el grup va anar evolucionant cap al rock progressiu, fins a ser considerat una de les bandes icòniques culturalment parlant del segle XX i una de les més aclamades i influents de la història de la música. Per explicar el treball Animals, primer ens hem de situar històricament al Regne Unit de l'any 1976, un període dominat per la indústria, la violència racial, el classisme típic britànic, l'alta inflació econòmica i l'atur alt de la classe obrera. En aquell moment, Pink Floyd venien d'editar el seu novè treball en estudi, anomenat Wish You Were Here, que resultava ser el segon àlbum conceptual del grup dedicat a la unitat de la banda i especialment al seu membre fundador, Syd Barrett. Ja consagrats en la fama mundial, la banda feia gala de virtuosisme, de talent tant en la composició com en la interpretació dels seus temes. I de cop i volta, com a contraposició a les condicions polítiques i socials d'aquell moment, juntament amb la falta de perspectiva per part del jovent de l'època, va aparèixer el moviment punk, que va sacsejar la societat britànica. El punk també tenia la seva vessant musical, encapçalada pels Sex Pistols, que venien a ser un antitot, anti-rock, antivirtuosisme, anticomposicions magistrals, antidiscogràfiques o anti-tota màquina de generar diners per a uns pocs. I, evidentment, els ja referents Pink Floyd no se'n van salvar. Johnny Rotten, el cantant de Sex Pistols, va aparèixer un dia amb una samarreta de Pink Floyd amb una pintada a sobre que expressava I hate, jo odio. Per tant, a la samarreta hi expressava jo odio a Pink Floyd. Si afegim que després dels treballs del Dark Side of the Moon i el Wish You Were Here, la banda no estava en el seu millor moment, doncs on vols anar a parar? Els membres de Pink Floyd havien passat d'oferir concerts on el públic i accedia a escoltar un concert conceptual amb projeccions i transmissió d'un determinat missatge a cedir a les pressions discogràfiques que els obligaven a tocar en grans estadis davant de desenes de milers de persones que tan sols es presentaven per escoltar els èxits de la ràdio mentre s'emborratxaven. O sigui, Pink Floyd s'estava transformant en allò que ells mateixos repudiaven, uns burgesos acomodats, gràcies, o per culpa de, les vendes milionàries dels seus discos. Roger Waters es va aficionar al golf, David Gilmour a pilotar avions, Richard Wright a navegar en veler i Nick Mason a col·leccionar cotxes de curses antics. L'aparició del punk va obrir els ulls a la banda Pink Floyd, els va fer adonar que o es posaven a favor de la indústria o de la part obrera, de la part del sistema o de la insurrecció. I es van començar a moure. Per una banda, van ajudar a produir bandes britàniques que estaven començant, com per exemple el segon treball dels The Damned. I per altra, va començar a escriure el guió d'un nou treball, també en forma d'àlbum conceptual que ajudés a denunciar tota aquesta situació. A més, resultava que el tracte il·limitat de temps d'estudi amb l'anterior discogràfica EMI, a canvi d'un petit percentatge de les vendes, havia expirat. Disposant ja de prous diners, la banda va comprar un edifici de 3 pisos a Islington, un petit municipi de la ciutat de Londres, i el van convertir en magatzem i estudi de gravació, seu i de grups que podien produir, com els de Damned, que hem comentat abans. I el van batejar amb el nom de Britannia Row Studios. Precisament en aquests estudis es va composar i treballar aquest nou àlbum, que van anomenar Animals. Animals es va publicar el 23 de gener del 1977, havent-se gravat entre l'abril i el novembre de l'any anterior. Era el desè treball en estudi de Pink Floyd i alhora el tercer com a àlbum conceptual. Està basat en termes generals en el llibre de George Orwell, Animal Farm, traduït aquí com a La revolta dels animals, una faula política on es representen les diferents capes de la societat a través de tipus d'animals. Però com diem, que tan sols està basat, perquè tant com el llibre s'enfoca cap als règims polítics absolutistes, el concepte que Pink Floyd va treballar va ser una crítica directa al sistema sociopolític occidental capitalista, o com s'anomena avui en dia, neoliberal, utilitzant tres tipus d'animals, els gossos, porcs i ovelles, en representació a les tres classes socials prominents. Els gossos eren els representants de la llei, els porcs eren els màxims mandataris i les ovelles eren els peons, la classe obrera. Tot i que la idea principal del concepte va ser per part de Roger Waters, la resta d'integrants també van participar activament en la composició musical del treball, aconseguint un dels quatre àlbums icònics que formen el pòquer més conegut de la banda, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Aquest Animals i The Wall.
El fil conductor.
Doncs vinga, que ja m'he tornat a enrotllar un piló amb la introducció. Inicia el treball i la cara A del disc de vinil la primera part del Pigs on the Wing, escrita i interpretada per Roger Waters a la veu i a la guitarra acústica. L'expressió Pigs on the Wing s'utilitzava com a crida d'ajuda dels pilots de la Força Aèria Britànica, la RAF, quan per ràdio alertaven que tenien un avió enemic en un punt cec del seu avió de combat, normalment sota d'un ala. Tot i això, la lletra exposa que si les persones vivim separades les unes de les altres és viure en inseguretat, mentre que si ho fem unides i ben avingudes guanyem en seguretat i tranquil·litat. Així doncs, la invitació a la unió dels éssers, sigui quin sigui el seu estatus, afirma que es pot viure en perfecta harmonia i serveix d'introducció del concepte de les classes socials en forma d'animals, gossos, porcs i ovelles. A la vegada, alerta que la seva desunió pot portar al fracàs més absolut, com ens trobarem més endavant. Aquesta és la primera part del Pigs on the Wing. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the bottom of pain, occasionally glancing up through the rain, wondering which of the boat is to blame. And watching for pigs on the wing. Doncs la veu i la guitarra acústica de Roger Waters ens servia d'introducció a l'agressivitat i cruesa dels tres temes que fan honor a cada un dels animals o classes socials que es tractaran en el concepte de l'àlbum. El primer a exposar-se és Dogs, un tema de 17 minuts de durada composat per David Gilmour i que, en l'exposició dels gossos, es vol representar, com hem dit, els representants de la llei. Aquests éssers sense pietat, sobretot de l'àmbit dels negocis, que fan tot el possible, tot sovint per sobre de la legalitat, per arribar a l'èxit. Són els depredadors de l'època moderna i han transformat la societat per a que regeixi la llei del més fort i que els diners ho puguin tot. Davant d'aquesta crítica tan ferotge, també s'exposa que aquesta lluita acarnissada per obtenir l'èxit material no portarà cap enlloc i que, a poc, s'aniran devorant els uns als altres, com a les lluites dels gossos, o bé acabaran morint sols, sense cap amic que els acompanyi. Malgrat en aparença tinguin una vida exitosa, en realitat haurà estat miserable, ja que aquests trepes s'hauran encarregat de fer la vida impossible als possibles competidors, seguint els camins dictats per la classe dominant, en el disc, els porcs, i no seguiran mai els seus propis somnis ni aspiracions. Per tant, potser podran assolir l'èxit material, però a canvi de la seva ànima. Us sona tot això a la vida real? Doncs sí, sembla vigent com el primer dia. Musicalment es tracta del tema més progressiu de tot el disc, amb diverses seccions que es barregen místic i visceral, sintetitzador i veu de vocoder a la part central, simulant lladrucs de gossos. El canten Gilmour i Waters en dues veus, un duel vocal molt utilitzat per Pink Floyd. Els solos de dues guitarres sobreposades són les dues de David Gilmour, unides posteriorment en postproducció. I afegeixo un parell de curiositats. La primera, que es tracta del tema més cínic del treball. I la paraula cínic prové del grec antic, kinos, que significa precisament gos. I la segona, que el tros místic central apareix a la mítica sèrie WKRP, Radio Cincinnati, de finals dels anys 70, on el doctor Johnny Fever utilitzava per fer la transició de l'emissora cap al món del rock i desafiava precisament el sistema amb aquest tema. Aquest és Dogs, un dels temes que més bé defineixen què és Pink Floyd i la seva música i el seu missatge.
Trusted by the people that you lied to. Try. confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Gotta stay awake, gotta try and shake off this creeping malaise. If I don't stand my own ground, how can I find my way out of this maze? Deaf, dumb, blind, you just keep on pretending that everyone's expendable and no one has a real friend. It seems to you the thing to do would be to isolate the winner. And you'll believe at heart everyone's a
Ràdio 90 ens encanta la música, i encara més la música en directe. Per això t'oferim Directes, un recorregut per alguns dels millors concerts de les nostres vides, escollits amb el cap i amb el cor pels nostres col·laboradors i amics. Directes, tots els dissabtes a les 5 de la tarda en aquesta sintonia.
Al fil conductor d'avui estem recordant el treball Animals, de Pink Floyd, en la seva formació clàssica de David Gilmour, de Roger Waters, Nick Mason i Richard Wright. Gilmour s'encarregava de la guitarra solista, el baix elèctric Sheep i alguns sintetitzadors i la veu principal del tema Dogs, que hem escoltat abans. Waters cantava la resta de temes, tocava el baix elèctric i les guitarres rítmiques. Mason tocava la bateria i la percussió, i Wright tocava l'orgue Hammond, el piano acústic i elèctric, així com els sintetitzadors ARP i Minimoog. Com hem dit, Animals esdevenia el desè treball en estudi de Pink Floyd i alhora el tercer àlbum conceptual que editaven, un treball icònic del grup i que seria recordat per sempre més.
La portada.
Tan icònic va ser el treball com la seva portada, que una vegada més tenim en David Barceló, el conductor del 33 Revolucions de la nova ràdio de Reus, per fer-nos 5 cèntims dels detalls que hi són mostrats. Un cop més, benvingut al fil conductor, David. Com estàs?
Doncs hola, David, molt bé i amb moltes ganes, sincerament, de parlar de qualsevol cosa que tingui a veure amb Pink Floyd i en aquest cas del cover art d'aquest Animals, que ja veureu que és un treball que no amaga tantes coses a la imatge de portada com en la història que va precedir i va envoltar la seva elaboració. D'entrada, tal com havíem fet en els 8 àlbums anteriors, és a dir, des del segon disc, a Sourceful of Secrets, publicat el 68, la banda va recórrer a Storm Torgerson i a Aubrey Powell, de l'agència Hypnosis, que havien treballat també amb grups com Genesis, Led Zeppelin o Black Sabbath, per dissenyar la portada d'aquest treball on, com ja has comentat, buscaven mostrar una societat on gossos ferotges i porcs cobdiciosos controlen un ramat de dòcils ovelles, a l'estil de l'Animal Farm d'Orwell, però apuntant el dit acusador cap al capitalisme més que no pas cap al comunisme. La imatge final que tots tenim al cap acabaria sent la que coneixem, la que estem habituats a veure com un porc flotant entre dues xemeneies del que sembla una fàbrica i que en realitat era l'anomenada Battersea Power Station, una central termoelèctrica propera a Londres, amb el que es pretenia recrear un ambient industrial amb un porc que sortia volant com una mena de solució final o sortir dels problemes del sistema capitalista, tot i que la imatge pot donar lloc a múltiples interpretacions.
Jo en tenia una altra interpretació orientada al que explicava al principi del programa, amb l'etapa d'industrialització dels anys 70 del Regne Unit, en què els Pink Floyd volien representar els tres tipus d'animals. No? Apareix el porc, la classe dominant, que es mira des de dalt la indústria, com els grans magnats que es miren les seves terres. Apareixen els gossos, representats en la pròpia planta de la Battersea Power Station, que no deixava de ser una indústria. I també apareixien les ovelles que treballen a la planta industrial. D'aquesta manera, i sempre segons aquesta meva interpretació, a la pròpia portada ja s'hi podien observar totes tres classes socials de les que parla l'àlbum, vaja.
Correcte, les tres classes hi són, però vaja, sí que hi ha casos on els responsables de la portada o del grup han explicat quina era la intenció. Aquí, efectivament, es pot interpretar, no? Com el porc mirant-s'ho des de dalt o sortint en globus, com ara veurem que potser era el cas. No obstant, no seria aquella la proposta original de l'agència, que inicialment va presentar un disseny amb un nen que entrava a l'habitació de sons pares i se'ls trobava copulant com animals. Roger Waters, però, va descartar la idea, una mica escandalitzat, i va ser ell mateix qui forçaria la proposta conceptual que acabaria convertint-se en la portada final en un nou exemple, i ja en duem uns quants en aquest fil conductor, de músics enfrontats a dissenyadors. Waters, que vivia llavors a Clapham Common, al sud de Londres, i passava sovint per davant d'aquell complex de dos edificis d'Art Deco, el que ja li quedava poca vida com a central elèctrica, i va veure l'escenari perfecte per la portada, afegint-hi, esclar, el porc flotant. A Torgerson, un dels dissenyadors, li va semblar una imatge massa òpia i una mica estúpida, però ja se sap que qui paga i té l'ego més gran, mana.
És que a partir de la gravació de l'Animals, Waters es va fer pràcticament amb el control total de Pink Floyd. Composava, cantava, dirigia, exigia, fins a fer la vida impossible a la resta d'integrants, no? Richard Wright va ser el més gran perjudicat, ja que el va fer literalment fora de la banda. I a més, ara comentes també que decidia el disseny de la portada, déu-n'hi-do.
Sí, era una watercracy allò,
totalment.
Així que, bueno, doncs amb en Waters decidint quina seria la portada i un cop escollit l'edifici, doncs tocava encarregar, en aquest cas, a l'empresa alemanya Ballon Fabrik, especialista en zeppelins, i a l'artista australià Jeffrey Shaw que construïssin un globus en forma de porc d'uns 9 metres, el que acabarien batejant, de fet el batejaria Waters, com no, com a Algie. I aquí, de fet, comença l'anècdota més catxonda del disc. Per la sessió fotogràfica, el 2 de desembre del 76, van omplir el globus d'heli i el van col·locar davant la fàbrica amb un tirador entrenat llest per disparar si s'escapava. Fins aquí, tot previst. Per desgràcia, el mal temps va fer que l'equip, liderat per Aubrey Powell, no quedés satisfet amb les fotos i van decidir repetir sessió el dia següent, aquest cop però sense el tirador. Inicialment es veu que el mànager de la banda, l'Steve O'Rourke, no havia previst contractar-lo per una segona sessió i mira, així de pas s'estalviaven uns calarons. Així que el 3 de desembre van tornar a plantar-se allà i ja se sap com actua el maleït Murphy. El vent va fer que es trenqués el cable que subjectava el pobre Algie i el porquet va sortir volant sense control i anant a parar al loro enmig de l'espai aeri de l'aeroport de Heathrow, posant dels nervis als controladors aeris i provocant la suspensió de diversos vols. Un bon cop al capitalisme, sí senyor. Diversos pilots de vols comercials van declarar aquell dia que havien vist un porc gegant volant a 20.000 peus. Tots ells, esclar, van ser submesos a aterrar exhaustius reconeixements mèdics i tests d'alcoholèmia. Aquella mateixa nit, l'equip rebia una trucada d'un granger de Kent, a uns 40 quilòmetres de Londres, molt enfadat perquè un porc de 9 metres havia aterrat a la seva granja i li havia espantat les vaques. Això sí, un cop recobrat l'algi, per fi es va fer encara una tercera sessió fotogràfica el 4 de desembre, el dia següent, però aquest cop es veu que feia massa sol i al final, saps quina foto van triar? Doncs mira, cap d'elles, sinó que la portada d'Animals acabaria sorgint d'un muntatge, tal com inicialment havia suggerit en Torgerson, superposant la imatge del porc davant d'una foto de l'estació elèctrica que havien tirat el primer dia.
Mira, això em recorda les presentacions que es fan en PowerPoint, no? Preparem una idea inicial i quan li ensenyes al jefe i dona 30 voltes, perquè no és la seva idea, és la d'un altre, en diversos dies i donar-hi voltes, fent-te canviar infinitat de coses, i al final la versió que es presenta oficialment és pràcticament idèntica a la primera idea inicial. Vull dir que el resum seria que quan la idea és bona, aquesta és la que perdura.
Sí, jo sempre he imaginat a Roger Waters donant-se cops de cap contra el mur de la fàbrica dient, hosti, no em surt res bé, i en Torgerson fregant-se les mans en plen, ho veieu? Us ho vaig dir, que s'havia de fer així? Però, en fi, arribats a aquest punt, si queda temps i m'ho permets, potser podríem fer una miqueta com això de la reunió de Friends i veure com ha tractat el temps els elements que apareixen en aquesta portada. D'una banda, la central elèctrica de Battersea, que al llarg de bona part del segle XX havia simbolitzat l'eficiència energètica d'una societat moderna i industrialitzada, arribant a proporcionar fins al 20% de l'electricitat de Londres, va ser desmantellada el 1983, convertint-se en un edifici amb apartaments de luxe, oficines, centres de reunions i congressos i superfícies comercials. Una cosa certament paradoxal, considerant la imatge que transmetia Pink Floyd en un disc que buscava simbolitzar el contrari, no? La lluita contra el control polític i econòmic sobre la classe treballadora. Per la seva banda, després de sobreviure a l'episodi de l'aeroport, l'Algie ha seguit apareixent en concerts de Pink Floyd a finals dels 70, especialment en la gira promocional del disc, i també als 80, en el tour de The Wall, de fet va mutar del rosa al negre, incloent el logotip dels dos martells creuats. Quan Roger Waters va deixar Pink Floyd, el baixista va retenir els drets d'imatge del porc, el loro, drets d'imatge del porc, tot i que la banda n'ha seguit fent servir altres versions i adaptacions, i avui en dia l'Algie acompanya sovint a Roger Waters en els seus concerts com a element de protesta i reivindicació, com en aquells concerts bastant recents on el lema Fuck the Pigs atacava directament a l'administració de Donald Trump.
Impressionant, David. De nou, moltíssimes gràcies per aportar tanta informació a una portada tan clàssica i simbòlica com aquesta, que es van treballar a consciència, com has dit. Esperem tenir-te de nou aquí el proper mes. Molt agraït i fins aviat.
Ja hi pots comptar. Un plaer, com sempre, estar aquí amb tu i fins al mes vinent.
El Fil Conductor, un programa d'en David Ràfols.
Doncs bé, després d'una nova lliçó d'en David Barceló a la portada, anem a descobrir ara la cara B de l'Animals per abordar el tema Pigs. De fet, el títol original és Pigs, Three Different Ones, dedicats als porcs que en l'univers de la composició de Roger Waters representen a les persones que han estat a dalt de tot dels sectors socials, que disposen de poder, diners i riquesa i que manipulen a la resta de la societat perquè el seu sistema perduri i es mantinguin sempre poderosos. Els porcs representen la classe dominant. En aquest treball, els porcs es divideixen en tres categories. La primera, hi haurien les grans corporacions. A la segona, els polítics, sempre amatents al que diguin les grans corporacions. I la tercera serien a les autoritats religioses i els ultraconservadors. De fet, aquesta tercera part està especialment dedicada a la Mary Whitehouse, una activista ultraconservadora que va iniciar diverses campanyes en pro de la censura i en contra dels canvis morals dels anys 60, que tant ella com el seu grup considerava una degradació dels valors tradicionals britànics i va culpar especialment a Pink Floyd d'aquesta tendència. El llaç comú entre les tres categories de porcs és la hipocresia. És a dir, de cares a la societat es mostren amables i respectables, però en realitat utilitzen els gossos com a instruments per aconseguir els seus objectius. També denuncien que projecten la seva reticència als canvis que arriben amb els nous temps, precisament perquè podrien ser l'inici del seu declivi i perdre part d'aquest poder. I per mantenir-lo faran el que sigui. Com dèiem, els porcs són hipòcrites i covards perquè no s'atreveixen a embrutir-se les mans amb la feina bruta que fan els gossos i, en el fons, gaudeixen de manera morbosa del fet de veure patir el més dèbil de la societat, aquí representada en les ovelles. Musicalment, Pigs té un ritme que recorda l'estil funky i conté potser el solo de guitarra més agressiu de tota la discografia de Pink Floyd, interpretat per David Gilmour. Escoltem Pigs. Thank you.
Hey, you are
Tota una lliçó moral al Pics de Pink Floyd, dedicat a les classes dominants. Per últim es posaven les ovelles, que representaven el proletariat, la gent simple i treballadora que viu en un sistema creat pels porcs, on a través de la manipulació de la informació i les distraccions mediàtiques se'ls oculta el fet que tot el que fan tan sols serveix perquè les classes més altes s'enriqueixin a la seva costa, mentre que les ovelles tan sols poden comptar amb el mínim per sobreviure, malgastant la vida treballant per als gossos i pels porcs. Us sona tot això? A més, estan encantats amb el que tenen i no dubten d'obeir els seus amos, fins i tot allistar-se en exèrcits sense sentit per a poder preservar les engrunes que els llancen els seus amos i que ells, en la seva ignorància voluntària o induïda, interpreten com a privilegis. Repeteixo, us sona? Però de tant en tant les ovelles la lien parda, munten una revolució i derroquen els seus opressors, els gossos, els qui envien al més abaix de la societat, ocupant el seu lloc i fent-los pagar tot el temps d'abús de poder. Fins que hi torna a haver una altra revolució i s'intercanvien les tornes dels gossos i les ovelles. I així cíclicament va passant el temps, amb els porcs mantenint-se al capdamunt de la societat, veient com els de baix es barallen, gaudint de que res canviï i el seu sistema perduri. Tot molt positivista, la veritat. Musicalment, el tema comença amb els sons de les ovelles en una granja per deixar pas als teclats de Richard Wright. A poc entra el baix elèctric, tocat aquesta vegada per David Gilmour, als que s'hi afegeix la bateria. Waters és l'encarregat de la guitarra rítmica i la veu cantant, oferint-nos el tema més dinàmic del disc. Ah, un detall, també apareix una petita modificació del Salm 23 de l'Antic Testament, recitat amb vocoder distorsionat a la part central. Aquesta és Sheep. Thank you. Amb aquesta xip arribem al final del fil conductor d'avui, on hem repassat en profunditat aquesta meravella que és l'Animals de Pink Floyd, un dels seus 4 àlbums conceptuals més importants. Un concepte que, inspirat en la revolta dels animals de George Orwell, ens representava la societat dels anys 70, que a data d'avui encara és ben viva. Tanca el tema la segona part del Pigs on the Wing, que després d'aquesta oda tan negativa a la societat que vivim, Waters tornava a parlar de la unió i la desunió, i on exposava que precisament la unió de les persones és el camí de sobreviure a aquest sistema, ja que la veritable revolució recau en l'amor entre les persones i no en fer-nos la punyeta. I a la vegada matava dos ocells d'un tret, escrivint una cançó d'amor a la seva llavors parella Caroline Christie, una de les poques persones que podia domar a la bèstia de Roger Waters. Un cop editat l'àlbum Animals, Pink Floyd es va llançar a la carretera per fer la gira In the Flesh. Allà, mentre tocaven, Waters se'n va adonar no tan sols que la banda s'havia convertit irònicament en una generadora de diners per promotors, managers i agents, sinó que cada vegada es veia més desconnectat dels seus seguidors. Ara tan sols tocaven en grans estadis, on era impossible generar comunió entre artistes i públic i poder transmetre el seu missatge. S'havien convertit en els gossos parodiats, al servei dels porcs que entretenien a les ovelles. Una bona paradoxa. Precisament arrel d'aquesta gira, Waters va acabar molt malament amb el públic assistent, fins al límit que un dia va escopir a una persona del públic, que totalment ebri intentava pujar a l'escenari on tocava la banda. Waters veia que anava quedant incomprès i aïllat, construint un mur invisible entre ell i els seus seguidors. I aquestes van ser les primeres llavors del següent àlbum llegendari que arribaria, i on Waters ja exercia totalment de dictador dins dels Pink Floyd. El porc, que tant odiava, ja era ell mateix. Però això ja és una altra història, que potser tocarem en un altre fil conductor. Jo m'acomiado aquí fent de nou un agraïment molt especial a en David Barceló, de la nova ràdio de Reus, per haver-se encarregat d'explicar-nos el detall d'aquesta portada tan icònica com és la d'Animals. També vull fer un agraïment a la Marta, per la paciència i l'equip tècnic. Rebeu una forta salutació de qui us ha parlat, en David Ràfols. Ens tornem a escoltar en el proper fil conductor, el tercer dissabte de mes, a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 7 de la tarda. Recordeu que el programa també queda en format podcast descarregable des del web de Ràdio 90 a les 3w.r90.org. Us deixo amb la segona part del Pigs on the Wing, cantat per Roger Waters. Adeu-siau.
You know that I care. What happens to you and I know that you care. For me too. So I don't feel alone or the weight of the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.